i Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope, a Lleida, puntuals com sempre a les 12:20. Avui dijous, ja 22 de març del 2018, hores d'ara, amb 10 graus a la ciutat de Lleida. Feia fresca també aquest matí. Com sempre buscarem primer de tot l'actualitat informativa, la previsió meteorològica, després l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres l'entrenador del primer equip del vòlei Balàfia. Estan a punt d'acabar ells la temporada. De fet, els hi queda un partit i amb ell ja farem una, doncs, un balanç d'aquesta temporada 2017-2018. Parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, i directes cap a la una amb el Joan Bellmunt i una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, estem a dijous i, per tant, parlarem de la nieve en la Copa amb el David Velasco, amb tots els gruixos, amb totes les pistes i amb totes les activitats del cap de setmana a les estacions hivernals. N'hi ha moltíssimes. Però ara sí, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel molt clar a les comarques de Lleida. Poca nuvolositat en general, amb unes temperatures que pujaran més, sobretot a la meitat nord. Avui hi haurà màximes de 14 graus a Lleida o Balaguer, 12 graus a Tàrrega, 10 graus a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. El vent continuarà bufant de l'oest. Demà divendres esperem un cel poc ennuvolat. Al matí, a partir de migdia, s'anirà ennuvolant més i a última hora podríem tenir algunes precipitacions amb una cota de neu al voltant dels 1.500 metres. Les temperatures encara pujaran més. La mínima marcarà 0 graus aquesta nit a Lleida i Tàrrega, 1 grau a Balaguer, 1 sota 0 a la Seu d'Urgell i 2 graus negatius a Viella. El vent bufarà més suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Na, 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 come on.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja saps que tenim a la teva disposició aquest número de WhatsApp perquè ens enviïs missatge de veu, missatge de text, el 664-526-180, 664-526-180. Saps qui canta i què està cantant? O saps en quin any va sortir a la venda i dins de quin àlbum estava aquest tema? Envia-me-ho, va. Que t'ajudo. Any 2010. Ell és la Rihanna. El tema és Anem. I és un tema que estava inclòs dins del treball que portava per títol Loud. Tant Rihanna és Anem a l'any 2010 dins del Loud. Ens hem plantat a les 12:24 minuts d'aquest dijous 22 de març del 2018. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I, evidentment, comencem parlant de successos. Dues persones han mort atrapades per una allau avui al matí a les 10:05 a la vall de Conangles, a l'Aran, que és a prop de la boca sud del túnel de Viella, segons han informat els bombers de la Generalitat. A més, una tercera persona ha resultat ferida greu amb politraumatismes, que ha estat evacuada primer a l'Hospital de Viella i després està sent traslladada cap a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona. L'avís, com dèiem, s'ha produït quan passaven 5 minuts de les 10 del matí en una zona propera a la boca sud del túnel de Viella. Segons els bombers, els tres atrapats per la llau estaven fent treballs d'estudi i de recerca a la zona. Fins al lloc s'han desplaçat pompiers d'Aran i efectius del grup d'actuacions especials amb un helicòpter. També s'han desplaçat a la zona els Mossos d'Esquadra amb la unitat d'intervenció en muntanya i el sistema d'emergències mèdiques amb un helicòpter medicalitzat. Protecció Civil ha recordat que el perill d'allaus és marcat des de 3 sobre 5 a tots els sectors del Pirineu i Prepirineu i que està augmentant lleugerament al Pirineu Oriental. Del tema de les allaus i del perill d'allaus i per què passen, li hem preguntat al nostre meteoròleg Armando Álvarez.
Hola, bon dia. Degut a les quantitats de neus que han caigut els darrers dies, s'han acumulat per sobre dels 2 metres de neu que havia durant la temporada, doncs n'hi ha sobreacumulacions de neu que fins i tot aquesta nit, passada nit, ha nevat i que ha elevat el risc d'allaus fora de les estacions d'esquí a 3 sobre 5. Un marcat risc d'allaus s'ha de tenir molta compte i portar els expedients o portar algun guia.
S'ha d'anar molt de compte. Aquesta és la... Això és el que hem de tenir en compte, ja. Obrim la plana econòmica, el nombre d'hipoteques al gener creix un 14% i registra la xifra més gran en aquest mes dels darrers 7 anys. En relació amb el desembre, els crèdits per adquirir un pis a Catalunya es disparen un 63%, el major increment intermensual des del 2014 i el més alt a tot l'Estat. El sector turístic dels esports d'aventura i la neu es prepara per rebre la Setmana Santa al Pirineu. El Pallars Sobirà és la comarca que més activitats de turisme actiu ofereix i on més se'n practiquen. I el creixement d'allotjaments turístics i la seva influència a debat al 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya. A més, la Universitat d'Andorra impartirà el proper curs un nou postgrau internacional sobre la gestió d'aquest tipus de destinacions en el qual hi col·laborarà Pallars Actiu. La Diputació de Lleida demana l'acostament dels presos polítics d'acord amb el dret internacional. El plenari també insta al Ministeri de Foment que es tingui en compte les al·legacions del territori sobre el projecte de la Nacional 230 entre Sopeira i la boca sud del túnel de Viella. I un conveni entre Cultura, l'Incasol i l'Ajuntament de Sort permetrà reiniciar les obres de la Biblioteca Comarcal. Ull, perquè aquesta obra fa més de 15 anys, que es diu aviat, que està aturada. Una biblioteca que, vaja, avui en dia és un d'aquests equipaments que no hauria de faltar a cap municipi o a cap zona, com per exemple és el cas de Sort, que serà, ja ho dic així, serà la biblioteca comarcal. I ara parlem del Museu de Lleida, i és que l'obra sobre els presos polítics, que està instal·lada al Museu de Lleida des de fa 2 setmanes, ha batut el rècord de visitants amb 3.160 en només 15 dies. L'exposició temporal més visitada fins ara havia estat la de Granados, que va assolir 2.898 visites en més de 3 mesos. Doncs aquesta, 3.160 en 15 dies, en 2 setmanes. I tot seguit parlem d'esports, ho fem amb control motor, però ja t'avanço que ahir va haver jornada intersetmanal de bàsquet i tenim bones notícies.
La informació esportiva per gentilesa de control motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem del Força Lleida, per fi una victòria després d'encadenar 5 derrotes consecutives que van provocar la destitució fa 4 dies del fins llavors entrenador Borja Comenge del Força Lleida. L'equip va tornar a somriure amb un triomf de prestigi, 66-58, davant d'un dels rivals que lluiten per l'ascens, el Prat, i que val mitja permanència. En el seu debut, com a primer entrenador, Jorge Serna va apostar pel mateix quintet de sortida que el seu predecessor a Valladolid. En aquest aspecte, Jorge Serna, l'actual entrenador del Força Lleida, ha dit que aquest triomf el dediquem al nostre tècnic, fent clara al·lusió a Borja Comenge. En futbol, el Lleida remodela el túnel de vestidors per adaptar-lo a la normativa de seguretat de la Liga de Futbol Profesional doncs, amb vistes de si s'arriba a assolir un ascens a segona divisió A.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que sí, que ja està aquí amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
22 de març, però nosaltres viatgem 25 anys enrere, per tant, cap a l'any 93.
Doncs Lleida comptava llavors, ja en aquests moments, amb 113.686 habitants l'any 93.
116.000.
113.686, sí, segons el padró. La població censada va augmentar en 1.404 persones des de l'any passat, des de l'any 92. El nombre de naixements superava en 200 el de defuncions. Quasi 2.500 ciutadans van canviar de domicili a la pròpia ciutat. La paeria va treure a concurs 67 places de funcionaris. I aquesta era, a grans trets, la estadística de la ciutat de Lleida en quant a habitatges i llocs de treball de l'any 93, un mes de març de l'any 93. També els lleidatans tenien un deute amb la paeria, de més de 400 milions de pessetes. L'Ajuntament va anul·lar 29 multes de circulació que havien prescrit. Convergència i Unió demanava que la grua no actués en zones blaves. Una altra notícia és que Borges i Siurana, eren nominacions d'oli, de l'oli de casa nostra, van unificar la venda en una sola marca. L'empresa de la Generalitat, Prodeca, participaria en el projecte i la presentació d'aquesta marca, Borges Siurana, estava prevista per la tardor a Washington. Es va crear una comissió de treball i es va fixar un calendari d'actuacions. Era un gran projecte que es tenia a les mans. També els tres hospitals públics de Lleida produirien la seva pròpia energia. EISA i Gas Natural van signar un contracte per reduir costos energètics a centres sanitaris. L'instal·lació del sistema al provincial era tècnicament viable. Això comportaria un estalvi a l'any de 400 tones de petroli.
Molt bé.
I per acabar, una empresa mixta va dur a terme la gestió de Televisió Lleida. L'alcalde Siurana va dir que estaria constituïda per la paeria i empresaris. L'empresa de serveis comunitaris va posar en marxa el projecte i també s'encarregarien de la gestió dels pavellons poliesportius. Convergència i Unió va votar en contra de la formalització de la Televisió Municipal de Lleida. I d'altra banda, també canviant de tema, Merco Lleida va generar beneficis després de 3 anys de pèrdues. Eren notícies alentadores i positives.
I tant. Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
No, ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
A ver, la cantimplora, el saco de dormir, la tienda de campaña, las botas, el antimosquitos, el gorro, los calcetines gruesos, los pantalones multibolsillos.
Mamá, ¿y dónde lo vas a meter todo?
Ay, la mochila.
Ven al Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que tus vacaciones sean perfectas. Hasta el último detalle en tu Semana Santa con el Corte Inglés.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ja ho hem avançat al principi del programa. Avui parlarem d'esports i parlarem de vòlei i concretament parlarem del Balàfia Vòlei, que ja en vam parlar fa unes quantes setmanes. Vam parlar de que la seva responsable de comunicació, la Vanessa Ortega, va estar nominada per la bona feina que està duent a terme. Però avui està amb nosaltres l'exjugador i entrenador del primer equip, el Jordi Martínez. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com està, Jordi?
Tot bé, tot bé.
Bueno, vosaltres esteu a finalíssima de temporada, que acabeu ja.
Pues sí, aquest dissabte ja és l'últim partit de la Lliga i ja amb ganes d'acabar ja.
Per ubicar-nos, perquè la gent s'ubiqui més o menys, en quina lliga, en quina categoria esteu?
Pues aquest és el quart any que estem a Primera Nacional, que seria com una segona B al futbol. I, bueno, els dos primers anys era més per assegurar una mica la categoria i, bueno, i aquests dos últims anys, pues, l'any passat vam quedar setens i aquest any estem lluitant per intentar quedar cinquens.
Molt bé.
Quants pugen?
Els dos primers.
Els dos primers.
Se'n van de fase d'ascens amb els...
Ah, vale, no és automàtic.
No és automàtic.
Molt bé. Ho dic perquè ara fent l'extrapolació, d'aquí dos anys podeu estar lluitant per pujar.
Per anar de fase, no? Almenys.
No. Per anar de fase. Un ascens a la categoria superior, que és la Superliga 2, que vindria a ser una segona A, que si ja és a nivell nacional, és assumible avui en dia?
Avui en dia complicat, sobretot pel tema econòmic. Seria molts diners sol en viatges i això que estem parlant, que els nostres jugadors no cobren.
Però el nivell de club, vull dir, seria un salt important, eh? El que passa és que s'ha de buscar...
Econòmicament seria un salt importantíssim per tot el que comporta, no? Són viatges, més entrenaments, més despeses... És una aposta forta.
Escolta, anem a parlar de vòlei i anem a conèixer més aquest primer equip del Balàfia Vòlei. Quants jugadors sou?
Som 14 jugadors.
Quina mitjana d'edat?
Bueno...
Més o menys.
Més o menys d'uns 30 i pocs. 30 seria la pocs. Mitjana. Molt bé. Dels 14.
Dèiem, tot sense fitxa. Sense cobrar.
Sense cobrar. Uh-huh. És més, han de pagar-se la fitxa a principi de temporada, perquè si no el club... no arribaríem econòmicament.
Déu-n'hi-do, eh? La vostra pista base és el pavelló Juanjo Garra, que està a mig camí entre la Nova Balàfia i el Seca de Sant Pere, i el Balàfia Volei està, em consta, el club està treballant moltíssim per popularitzar el volei. El volei és un esport que poc o molt pràcticament tothom coneix, però li falta fer aquest salt de popularitat.
Sí, bueno, vam tindre fa molts anys amb l'Episcopal i el volei Lleida un boom fort dintre de Lleida, però bueno, després, al desaparèixer aquests dos clubs, pues, se va perdre una mica, no? La senda de seguir creixent. I ja et dic, quan vam començar fa 5 anys amb el Balàfia Volei, pues, clar, érem un equip sol. I estàvem allà el Juanjo Garra, supercontents allà amb aquell pavelló nou. I bueno... El que vam parlar amb el Toni Baró, no? Que és el que ens va obrir una mica la porta per poder començar a jugar, i el Juanjo Garra, és que volíem que anés creixent com a club. Llavors, bueno, és una feina que a poc a poc hem anat fent, no? I bueno, jo crec que el resultat més clar és el voleibolitzat que estem fent una vegada al mes.
Clar, això et volia dir, implantar-ho a la gent gran és complicat, no impossible... Però pot ser on s'ha de treballar més, i això, per exemple, el Lleida Llista amb hoquei ho està fent, és, escolta, ensenyar-li als nens que existeix un altre esport, a part dels potser els més populars, que és el vòlei, i que el provin.
Sí,
és... Que potser és això, el voleibolitzat és aquesta definició.
Aquesta és la idea, no? Treure el voleibol i portar-lo a les escoles, no? Aquesta és una mica la idea, i que els nens ho provin, el que deies tu, no? Si no els hi dones a provar un esport minoritari com és el voleibol, pues... no sabran si els agrada o no. Uh-huh. I estem tenint molt èxit des de farà un any que ho estem fent. La veritat que molt contents, perquè sobretot nens, que és el que més costa treure, nens que vulguin jugar a volei, doncs, bueno, ho proven i cada any estem traient els nostres fruits.
Aquest dissabte, a més, feu una jornada de portes obertes. Portes obertes, vull dir, i que la gent pugui anar i provar-ho, la canalla. El pavelló Juanjo Garra, des de les 10 fins a la 1...
Sí, sí.
Dissabte, totalment gratuït, només cal anar amb roba còmoda.
I ja està.
I els pares acompanyar els nens i veure'ls.
Sí, sí, aquesta és la idea, que ho provin. Hi ha molta gent, molts nens i nenes que repeteixen i que estan fent volei a les seves escoles, i quan saben que hi ha el voleibolitzat allà a Balàfia, pues, s'apunten. I sempre tenim una bona mitja de nens i nenes, que és el que ens interessa.
Jordi, a partir de quina edat recomanes començar?
Aquest ha sigut un altre dels canvis que vam veure, per exemple, fa un any, quan vam decidir el voleibolitzat. Cada vegada els hem d'agafar més petits, perquè si no, ja han provat d'altres esports amb 8, 9 anys, i ja arribes tard, no?, si els vols agafar als 12 o 13. Uh-huh. Llavors, ara treballem amb nens de 7, 8, 9 anys, lògicament adaptat per a que comencin a...
Clar, la xarxa conèixer. Suposo que no està al mateix lloc.
La xarxa molt baixeta, unes pilotes que pesen menys, no? Llavors, a poc a poc, que vagin coneixent l'esport. I és el que et deia. Aquest any tenim 13 o 14 infantils, gràcies a tota aquesta feina que hem anat fent durant aquest any.
Escolta, en quina edat vas començar, Jordi?
Jo vaig començar tard. Jo vaig començar als 14.
Bueno, tard, però llavors era tard?
No, 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 13-14, pues, al col·le començaves i després, pues, mira...
T'ho dic perquè jo tinc companys de la meva edat, que tampoc sóc tan gran, que van jugar a futbol i començaven a futbol 11, llavors. No, no havia futbol 7, no existien les escoles. Ara, amb 3-4 anys, comencen a futbol.
Sí, sí, no, i el voli igual. Ara, sobre els 7-8 anys... no fan partits de vòlei, fan uns jocs relacionats amb el vòlei.
Mm-hmm. No, correcte.
I cada dissabte, pues, van a competir amb un globo, no? Pues, per facilitar el tema del l'aspecte tècnic, que és molt complicat, del voleibol. I ara, pues, comencen superpetits.
De totes maneres, penseu la idea de compatibilitzar esports. Eh? Mira, jo, el meu fill gran té un company a l'equip de futbol que també se'n va, entre futbol, se'n va jugar a vòlei. I torna encantat. Torna encantat. Vull dir que juga a futbol i juga a vòlei.
Sí, sí, nosaltres el que sempre diem, la qüestió és que facin esport i que coneguin el nostre esport, no obliguem a ningú, no? Llavors, la idea és aquesta, un esport que a nosaltres ens apassiona, pues que ells ho veguin, no? I vegin jugadors i jugadores del primer equip, no? Que al voleibolitzat sempre intentem que vinguin jugadors i jugadores del primer equip i que vegin, pues, fins on poden arribar, no? I les... moltes maneres que hi ha de divertir-se amb aquest esport.
Escolta, Jordi, m'has dit que eres exjugador. En quin club vas estar?
Bueno, vaig estar 6 anys a Divisió d'Honor, allí professionalment jugant. Vaig estar 2 anys a Almeria, Unicaja Almeria, un any al CAI Zaragoza i després 3 anys aquí a Lleida, a Divisió d'Honor.
Hi ha diferència entre les ciutats de com es viu el vòlei? Hi ha ciutats que tenen més tradició?
Almeria, bueno, a part, ja te parlo de fa molts anys, farà uns 10 o 12 anys, era el primer esport de la ciutat. Perquè
curiós,
el futbol estava a segona B, bàsquet no existia, havia balonmano femení, però no tenia tanta repercussió, i tindre 3.000-4.000 espectadors per partit era l'habitual.
Guaita, que el futbol aquí a Lleida no arriben als 1.000 o 1.000 i poc?
Sí, sí, i anaves pel carrer i et coneixien. Mira, aquest és de l'Unicaja Almeria. Una gran diferència quan...
És veritat, hi ha ciutats on s'han fet seu un esport, dic minoritari, quan dic minoritari em refereixo que és seguit per poca gent, però no perquè sigui millor o pitjor, però és veritat que a Espanya hi ha exemples de llocs on és molt popular l'handbol, per exemple, el vòlei, com tu dius, i l'hoquei a d'altres llocs.
Sí, sí, mira, ho han treballat bé, o són ciutats petites, més o menys com Lleida, però no tenen molts esports professionals, i bueno, pues al final arrela més amb aquestes ciutats que ja porten 20-25 anys, pues, a l'elit del voleibol o del handball, com deies tu, o del hockey.
Doncs el Jordi Martínez, que és exjugador i ara entrenador d'aquest primer equip del Balàfia Volley. Jordi Martínez, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, sort aquest dissabte.
Si
es pot acabar la Lliga guanyant sempre millor, oi? No és allò, diu, bueno, acabem. Com la veu començar?
Bueno, va costar, perquè el calendari va ser bastant complicat. La veritat que al principi tots els partits contra rivals directes ens va tocar fora la primera volta, i els equips forts de dalt, pues, els 4 o 5 primers, ens va tocar a casa. Llavors, pues, bueno, va costar bastant arrencar en aquest sentit, perquè van perdre molts partits a casa, fora van guanyar algun... però no tots, perquè sempre és més complicat guanyar.
Bueno, però aquesta segona volta, no?
I aquesta segona volta, si tot va bé, doncs perdrem 3 partits sol.
Doncs, escolta, enhorabona. I recordeu que aquest dissabte, de 10 a 13, de 10 a 1 del migdia, al pavelló Juanjo Garra, teniu el voleibolitzat, que hi podeu anar de manera gratuïta, sense demanar permís ni res, roba còmoda, porteu el vostre fill o la vostra filla, i que ho provin, i que ho provin. I si els hi agrada, doncs allà buscarem la manera, però de moment que ho provin. Jordi, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 8.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y este es Syngenta.
Autocamión Servi, taller autoritzat d'Ebobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I parlem de salut i de nutrició, ho fem com sempre amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricard, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues oye, mira que la gente está... A veces pensamos que la gente no tiene memoria. Sí que tiene memoria, ¿sí? Y no sé si la alimentación influye, supongo que todo influye, pero oye, que hemos recibido llamadas, mensajes de WhatsApp, mails... Oye, que acuérdate que teníamos pendiente más superalimentos. Que si te acuerdas, la semana pasada los teníamos que hacer. Yo dije, oye, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar del pan, que también es importante.
O sea, también debería de ser un superalimento.
También, también.
Es muy, muy, muy... Lo que pasa es que, bueno, se ha tergiversado, como hemos hablado, ¿no?
Pues nada, que hoy no te libras. Hicimos ya dos superalimentos, el cacao y no me acuerdo el otro...
Y la avena.
La avena, sí, por cierto, sí, la avena, que para los desayunos y tal. Y nos quedaron, bueno, nos quedó uno y yo te dije, busca otro.
Muy bien, sí. Pues mira, hoy vamos a hablar de dos superalimentos, dos, tres, que están clasificados dentro de los energizantes,
¿ah?
¿Vale? Estos superalimentos son muy, muy vistosos y son muy buscados por la población en general, porque te dan esta sensación de vitalidad, de fuerza, ¿eh? Uh-huh. de aumento, ¿no? En la medicina china te dicen aumento del ki.
Ajá.
te dan una especie de vidilla, ¿no? Y entonces en nuestros términos más comunes es necesito el café,
sí.
¿No? ¿Vale? Que es para poder tener esta chispa, ¿no? Pues hay muchos alimentos y hay muchos productos naturales que tienen sustancias que son energizantes, uh-huh, estimulantes del sistema nervioso. O sea, el efecto que tienen es muy parecido al de la cafeína, uh-huh, del café, ¿vale? ¿Por qué? Porque son sustancias que activan el sistema nervioso central y entonces te dan este plus de energía.
Por, ¿vale?, cierto, ahora que has nombrado el café, ya sé que no viene a cuento, pero 10 segundos. ¿Un café al día... sin problemas?
Un café al día sin problemas. Recordemos que el café
un
no
café
es
solo,
malo.
Ni café con leche, ni, exacto, con azúcar, ni
no
nada.
El café no es malo, lo que es malo es el exceso de cafeína.
Ajá.
Es tóxica para el riñón y debemos limitar el consumo. Un café al día es suficiente.
Muy bien. Nada, pues dicho esto.
Entonces hay personas que aparte del café necesitan un poquillo más, uh-huh, ¿vale? Algo más energizante. Entonces hay varios productos que están encasillados en este cajón, ¿no?
Oye, esto puede crear no adicción, pero que la gente sea consciente y diga, no, es que necesito... Hay mucha gente que dice, necesito el café para arrancar.
Uh-huh.
Necesito, yo qué sé, el refresco con cafeína para... Porque si no, no. Y ahora estos alimentos... Oye, ¿esto puede crear cierta dependencia o no?
No. Lo que pasa... A ver, la cafeína sí que es verdad que tenemos unos receptores que... o sea, cada vez es cantidad dependiente. Cada, uh-huh, vez que tú tomas más, necesitarás más para,
ah,
¿vale? Pero la adicción que genera no es tan grande. Entonces, en el momento que tú no tomas, no, en cuanto pasan unas horas, incluso un día, ya está, enseguida no lo necesitas.
Uh-huh.
Lo que pasa que es dosis dependiente. A más cantidad tomes, cada vez necesitas un poco más para generar el mismo efecto. Esto sí que tiene la cafeína.
Muy bien.
Y estas sustancias, pues, pasa un poco la misma situación y no requiere y no genera ningún tipo de adicción. Entonces estamos hablando de una planta, es la raíz de una planta que se llama la maca, ¿vale?
Maca,
maca. Entonces, la maca es una raíz, es un tubérculo que es originario de Sudamérica, del Perú. y es un alimento que se suele traer a Europa en forma de harina, de polvo. Se tritura y se trae, no se suele vender la raíz entera. Pensemos que es parecido como a un rábano, un poquito más grande, como un champiñón, y entonces esto se tritura y te queda un polvo. Uh-huh. Esto es un suplemento muy, muy, muy utilizado, es muy común. Ah. ¿Vale? No sé si lo has escuchado tú alguna vez.
No, es que no me sonaba.
Es un suplemento muy utilizado. El principal componente que tiene son una sustancia que se llaman ginsenósidos. Y los ginsenósidos tienen esa acción parecida a la cafeína, de estimulante. Entonces la maca se suele utilizar en forma de polvo y se suele poner una cucharadita en la leche, en el yogurt. Uh-huh. Incluso hay gente que la pone en para cocinar, pues con el pescado, con el pollo, pero lo más común es a primera hora de la mañana con la leche ponemos una cucharadita de maca. Aparte de tener bastantes vitaminas, minerales, tiene muchos antioxidantes. Esta es otra propiedad que tienen. Para aquellas personas que buscan una alimentación que aumente los antioxidantes, por ejemplo, en las dietas de prevención del cáncer o de después de un tratamiento que necesitamos aumentar los antioxidantes, se suele utilizar. Y se suele utilizar después de pasar una enfermedad vírica también.
Ajá.
que pues por ejemplo hayamos pasado una gripe muy 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 importante.
Sí, aquello que te reponga, ¿no?
Que te reponga, sí. Es muy revitalizante porque te da todas esas vitaminas, antioxidantes, y es añadido a la alimentación variada y equilibrada.
Muy bien.
Entonces, en este grupo incluimos a la maca. El ginseng también es otra raíz, lo que pasa que en lugar que ser esta raíz de ser de Perú, es de Corea, es asiática, pero también es el ginseng. Y también vamos a incluir a la hoja de mate.
Ajá.
¿Vale? No sé si habéis tomado alguna vez una infusión de mate. ¿Vale?
Yo no, pero es verdad que en según qué culturas es muy normal.
Bueno, es muy normalizado porque pues en lugar del café se toma mate.
Uh-huh.
Entonces el mate lo puedes comprar en muchas herboristerías, tienen, y se toma en forma de infusión. Y en lugar de cafeína, pues tiene mateína, ¿vale? Así como el té tiene teína, pues este tiene mateína. Y la mateína tiene es energizante, tiene las mismas propiedades estimulantes y también es muy rico en antioxidantes. Y además son unos antioxidantes que no son muy comunes. Son un poquito diferentes a los que encontramos, por ejemplo, en las frutas. El mate es un sustituto importantísimo del café. Aquella persona que toma 3 o 4 cafés al día, pues ¿por qué no reducir el café a 2 y poner pues una infusión de mate?
Ajá.
O de té, que también sería. Hay gente que no le gusta el té porque el té tiene un gusto especial, ¿vale? Y hay gente que no le termina de gustar. Pues probemos el mate o probemos una cucharadita de maca a primera hora con la leche o con el yogur. Nos dará ese plus que buscamos a veces con el café. El café también tiene antioxidantes, ¿eh? Lo que pasa es que si le añadimos leche o otros componentes se pierde un poquito,
claro,
esta cuestión. En cambio no pasa esto con la maca. Aunque lo mezcles con otros alimentos, la absorción es buena. Entonces no tenemos este inconveniente que tenemos con el café.
Uh-huh.
Os animo a que probéis el mate, el ginseng si os parece. El ginseng es un poco más complicado porque se suele tomar en forma de pastilla. O sea, es la misma raíz, pero cuando la compras la raíz la compras en forma de pastilla.
Uh-huh.
Entonces, bueno, a veces parece que no es tan cómodo. Y la maca siempre es en polvo. Entonces, toda una cucharadita al día te da un poquito ese plus de energía. Se considera como un superalimento, como dentro de los energizantes, digamos.
Muy bien.
¿Vale? Y aquellos que hacen deporte, te da ese plus antes de ir a hacer algo de deporte, ¿no? Imagínate que vas por la tarde y dices, ostras, qué pereza. Entonces te lo tomas un poco antes, una hora antes, y te da un poquito de energía extra, y me voy a hacerlo con muchas ganas, ¿no? Una sensación de bienestar.
Uh-huh.
Os animo a que lo probéis.
¿Y hay alguna época del año que también es, o sea, si no lo tomo cada día, hay alguna época del año que lo recomiendas? Por ejemplo, en el otoño, en la primavera, que son estos cambios de estación que parece que en el cuerpo todo está un poco más revolucionado.
A ver.
¿O no tiene por qué?
Sí. Yo son suplementos que utilizo todo el año.
Ah, vale.
Yo más bien me gusta entrevistar a la persona y hacerle las preguntas concretas, ¿no?
Ajá.
¿Por qué está cansada? ¿Por qué le falta energía? ¿no? Claro. Entonces, hay personas que les falta energía porque en ciertos momentos del año tienen mucha faena, ¿no? Esto me pasa mucho con los banqueros. Pues los banqueros tienen un momento del año que van a tope de lo normal, y entonces en ese momento ponemos una ayuda extra como la hamaca, ¿vale? En cambio, pues hay personas que dicen, pues ya la primavera, la astenia primaveral siempre les aparece. Pues adelantaros y añadimos, mira, voy a empezar a probar el mate. Pues ponemos una infusión cada mañana.
Claro.
Notarás algo diferente, os lo aseguro, ¿vale? Y hay personas que simplemente es porque duermen poco, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues les ayudo a que intentemos buscar algo para que duerman mejor, pero si es continuo y hay un problema del sueño mientras que se soluciona, pues entonces lo utilizamos todo el año.
Muy bien.
¿Vale? Porque estos son suplementos que llamamos que son adaptógenos, ¿no? Se adapta un poco a lo que te pasa, ¿no? La gente que tiene insomnio le ayuda a que concilien mejor el sueño, y la gente que, ¿no?, hace el efecto contrario.
Sí, 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 correcto. Bueno, pues cada caso, como siempre. Y para saber cuál es tu caso, pues lo tienes muy fácil. Te vas a Disanta Nutrición, hablas con Cristian o con alguien de su equipo, que te atenderán perfectamente, y li expliqueu la vostra vida, li expliqueu les vostres sensacions. Ell, com diu molt bé el Christian, et farà preguntes, i això els ajuda a dir, escolta, mira, tu tranquil, et poses aquest suplement, et prens aquestes cosetes, i veuràs que et trobes molt millor, que al final la vida són 4 dies, i si ens han de trobar millor, doncs molt millor. Alcalde Porqueres 74, busca'ls també a les xarxes socials, que estan molt actius, a Facebook, a l'Instagram, i des d'allí, a més, pots contactar amb ells.
Ricard,
sí.
¿Y puedo añadir una cosilla, sí, que se me ha ido? Es la maca, la mateína o el ginseng ayuda mucho a aquellas personas que les falta concentración.
Ah,
momentos,
mira,
de exámenes,
sí, pero sí.
Momentos de exámenes, los chicos que van tan atabalados con los exámenes, que me necesito organizarme no sé cómo, y personas de edad avanzada, que les cuesta mantener esa concentración, la memoria que necesitamos en el proceso de envejecimiento.
Ajá, perfecto.
Añadirlo.
Perfecto.
Importantísimo.
Y por cierto, me estoy mirando el calendario. Quedamos la semana que viene, porque el jueves aquí todavía es laborable, Cristian. Uh-huh. Y vamos a hablar, evidentemente, de... Nos vienen ahora, después de Navidad, la primera tanda de días festivos. De días que, oye, si puedes te vas, comes diferente, comes fuera de casa, y después viene el día estrella en cuanto a nutrición, es el Día de la Mona.
Bueno, pues
vale,
ya.
La semana que viene vamos a hablar de alternativas
ya,
y maneras...
Ya me dirás qué mona vas a preparar tú.
Bueno, vamos a hablar de alternativas y maneras de afrontar estos días que se pueden hacer de manera totalmente normal y sana.
Bueno, como mínimo yo te diré que hablaremos de un bizcocho de chocolate.
Vale, pues mira, me apunto.
Vale.
Cristian, que tengas buena
Gracias.
Semana.
Buena semana.
I ara sí, ja a punt d'arribar a la una, ens falten aquests minuts per conèixer la proposta dels nostres pobles, que ens la porta cada dia puntual el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
A veure, que menys Penelles, estic descobrint nous paratges aquesta setmana.
Bé, avui anirem amb un paratge del Solsonès, que potser el coneixes o no, és a Peracamps. No sé si et sona.
Peracamps em sona, però jo crec que no hi he estat mai.
És el Solsonès. Cal agafar la carretera que uneix Solsona amb Torà per l'Hostal Nou per tal d'arribar a Peracamps, un poble que està situat a 831 metres d'altitud. Els altiplans que separen la comarca de la Segarra, damunt la riera de Lloberola de Sanaüja. Aquest lloc és conegut més popularment per les batalles que els carlins i els liberals hi van lliurar els anys 1837 i 1840, la qual cosa va donar peu a dir-ne d'aquest lloc el de les batalles de Peracamps. Per tant, ja va quedar batejat aquest indret pel fet guerrer d'aquella època. Cal dir que al sector del terme sud-oest, enlairat de cara a la Segarra, encara s'hi poden veure restes de l'antic castell de Peracamps i també de l'antiga església de Santa Maria. La primera referència que documentalment es coneix aquest castell arriba a través del testament de Bonfill, senyor de Peracamps, i data de l'any 1042. Deia, entre altres coses, que testava a favor de la seva muller Amaltruda i que a la mort d'ella passava a algun dels seus fills. Amaltruda el cedia al seu fill Arnau l'any 1067, però curiosament en un testament de l'any 1072 encara figura ella com a propietària del lloc. L'any 1084 ja pertany a Arnau, ja que aquest cedeix la meitat del castell i l'església a la canònica de Santa Maria de la Seu d'Urgell. Segons ens fan avinent, aquesta església va ser malmesa i desfeta entre 1936 i 1939, i entre el 1943 i el 1945 va ser bastida una de nova, que és l'actual, a l'Hostal Nou, en la qual destaca un notable retaule amb escenes de la vida i la mort de Sant Martí. I per acabar, com sempre, la dita d'avui ens diu: no hi ha març que no marcegi, ni boig que no bogegi.
Gràcies, Joan. Directes cap a la una, com a darrera hora, direm que la informació de les dues persones que han mort a la llau, la persona que s'havia rescatat i que està traslladada cap a l'Hospital de Bellvitge, es troba en estat crític. Busquem les senyals horàries de la una i després la nieve en la copa.